Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. El cinema català ha triomfat als Premis Goya amb 14 estatuetes, entre elles la de millor pel·lícula per al 47, un guardó que per primer cop és compartit i que també es va emportar La Infiltrada. El 47, de fet, és la gran triomfadora de la nit amb un total de 5 estatuetes més, entre les quals la de millor actriu de repartiment per Clara Segura, que aixecava el seu primer Goya. Entre els premis recollits pel cinema català també destaca el de millor direcció per Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, de Segundo Premio, el de millor guió per Eduard Sola, de Casa en Flames. També el guardó a millor director protagonista, que es va endur Eduard Fernández pel seu paper a Marco.
Algo que hoy en día no habría que olvidar. El peligro del fascismo, el peligro de un saludo ambiguo, los campos de concentración, los Flossenburg, los Mauthausen, los Guantánamo, los Gaza.
També s'han endut premis Salve Maria, La Estrella Azul, la cinta d'animació Papallones Negres i el curtmetratge La Gran Obra. Més notícies, Sergi Ruiz Serret.
A Mahó, a Menorca, fa 6 mesos que no tenen aigua potable a causa de l'alt contingut de nitrats. Els veïns, que es veuen obligats a comprar aigua embotellada, n'estan farts i critiquen la lentitud de l'Ajuntament per resoldre el problema.
Hi ha molta gent que compra aigua embotellada. Això vol dir molt de plàstic més dels que hauríem de tenir.
L'expresident de Namíbia, Sam Nujoma, ha mort als 95 anys. L'exmandatari, que estava ingressat des de feia setmanes a l'hospital, va ser el primer president de Namíbia després d'independitzar-se de Sud-àfrica l'any 1990. Va ser president durant 3 mandats fins al 2005. Conegut com a pare fundador de Namíbia, l'exguerrilla va ser un dels líders que van guiar el país cap a l'estabilitat després d'un llarg domini colonial d'Alemanya i una guerra d'independència amb Sud-àfrica. Va passar gairebé 30 anys d'exili a Tanzània com a líder de l'Organització del Poble del Sud-oest, el moviment d'alliberament de Namíbia que va impulsar la dècada dels 60.
Estònia, Letònia i Lituània es connecten avui a la xarxa elèctrica europea en una acció coordinada i planificada. Aquest migdia, la capital lituana, Vilnius, acull la cerimònia oficial amb la presència dels presidents bàltics i la cap de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Per la seva banda, Rússia lamenta la desconnexió de les repúbliques bàltiques de la seva xarxa.
Cinc-centes famílies participen avui en activitats lúdiques i tallers infantils per promoure les vocacions científiques entre les nenes. És una iniciativa impulsada per l'Institut de Recerca Sant Pau, que es fa aquesta hora al Parc d'Atraccions del Tibidabo, l'Endi. Barcelona, Gemma Bonet.
Jocs sobre el cervell, el cor i la sang, o l'actuació de la Mariona investigadora, una nena apassionada de la ciència que busca amics per fer experiments. Aquestes són algunes de les activitats que podem veure avui aquí al Tibidabo. La doctora Susana Boronat, de l'Institut de Recerca Sant Pau, és impulsora de l'acte i explica com des de ben petites moltes nenes tenen vocacions científiques que perden amb el temps.
I a partir dels 8-10 anys comencen a perdre aquest interès, no? Perquè en el fons el que fan és entrar en aquesta dinàmica social que fa que els nens facin una cosa i les nenes altra. Llavors hem d'impulsar que les nenes que tenen vocació els hem de facilitar, les hem d'ajudar en aquest camí.
Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I els esports, Montse Mir.
Ara a les 12 ha començat el derbi de la Lliga Femenina de Futbol entre l'Espanyol i el Barça. Al minut 3 el resultat és d'empat a 0. El partit el podeu seguir la transmissió que estem fent ara mateix al web i l'app de Catalunya Ràdio. També aquí, a partir de la 1, transmissió de la final de la Copa d'Espanya d'handbol Barça-Torrelavega. A la Lliga de Primera, el Barça té avui l'oportunitat de retallar punts al líder, al Madrid i al segon, l'Atlètic de Madrid. Si guanya el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, el Barça quedarà 2 punts del Madrid i a 1 dels matalassers. El partit a les 9 amb transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Abans, a 2:15 i pel tot gira, Real Societat Espanyol, amb l'objectiu de confirmar el bon moment i de mantenir-se en posició de permanència. I a l'ACB aquest migdia, Lleida Madrid, a la tarda, bàsquet Girona Saragossa i València Barça.
Fins aquí les notícies. Cada setmana que Prava us ofereix l'eclipsi.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. La L'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de mi.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio, passant 5 minuts de les 12 del migdia. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'Eclipsi, i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'Eclipsi, un bessons que va arribar al món un diumenge de lluna creixent, un home que va néixer el 29 de maig del 1966, i aleshores la cançó número 1 que sonava a totes les llistes era aquesta. Man Loves a Woman, Pepe Colubi, bona nit.
Bona nit.
No te l'esperaves, que el dia que vas néixer.
No, la verdad que es una canción como muy romanticona, ¿no? Para... Sí. Es un poco quemada, ¿no?
Por segurament que sí.
No, fíjate,
no crec que...
Nos perdone per si l'eig...
No sé si la lletra ha envellit gaire bé. El Pepe Colubi el coneixeu, escriptor, humorista, il·lustre, ignorant, amb Movistar Plus des de fa una pila d'anys. Com has dormit avui?
Pues hoy he dormido 5 horas y 53 minutos.
Carai.
Sí.
Cronometrat.
Cronometrado porque me pongo una pulsera de estas que mide los pasos y todo eso, me la pongo solo para dormir, solo para monitorizar el sueño. Uh-huh. Y la nota que me ponía esta noche era deficiente, porque a las 7:30 aproximadamente desperté media hora, según el reloj. Uh-huh. Bueno, según el reloj, yo recuerdo haber despertado, quiero decir.
Pero te has tornado a dormir.
Sí, 2 horas más.
Pues igual digas a dormir muy tarde.
Bueno, ayer tardé en conciliar el sueño, o sea, me acosté a la 1:00. Que no es, suelo acostarme a las 2, pero porque es las 2, no porque tenga ganas de acostarme. Entonces, ayer tardé en conciliar el sueño, me dieron las 3. Entonces, luego a las 7 desperté, 5 horas 53 es el total de sueño que he tenido.
¿Sempre vas a dormir tan tard, a les 2 de la matinada?
Sí, y he mejorado, porque durante muchos años, de manera sistemática, luchaba contra el ritmo circadiano. O sea, yo durante muchos años, en los 90 y en los 2000... me acostaba casi todos los días mínimo a las 6 de la mañana.
¿Por qué?
Pues porque me activaba, o sea, no tomaba ningún tipo de estimulante, ni cafeína, ni nada, pero siempre tenía...
Es un animal nocturno.
Totalmente, totalmente. Entonces...
¿Y qué hacías a la nit?
Pues cuando trabajaba, pero si no, veía la tele, veía series. No, no era tanto, porque en los 90 no había todavía las plataformas como las tenemos ahora consideradas, pero... Por ejemplo, me acuerdo una temporada, muchos meses, que veía un culebrón que ponían en la 2, que se llamaba Calle Nueva, que era fuente de gozo fricoide, porque era malísima, y entonces ponían 3 o 4 capítulos y acababa a las 4 o 5 de la mañana y yo lo veía.
Y tú ya, ¿eh?
Ahí viéndolo. Pero afortunadamente, yo digo afortunadamente, la pandemia me paró, o sea, nos paró a todos, pero empecé a acostarme un poco antes. Pero es que yo muchas veces, por ejemplo, cuando escribía libros, los libros los escribía de noche y me acostaba, estaba durante meses acostándome a las 8 de la mañana porque eran las 8. O sea, yo podría haber seguido, pero claro, me levantaba a las 3 de la tarde. Yo durante muchos años no supe lo que era una mañana. Entonces, por eso me ha quedado, yo creo que un trastorno del sueño.
Per tant, avui has matinat per venir
para
a aquesta entrevista.
O sea, para hacer esta entrevista he entrenado el madrugar durante 2 días.
No m'ho crec.
De verdad. Me puse 2 días la alarma a las 10 de la mañana para acostarme antes. O sea, es que soy así de toc con el sueño, porque cuando duermo bien, por ejemplo, el lunes pasado dormí 8 horas 50 minutos.
Muy bien.
Y entonces me siento Superman, o sea, es una especie de... Pero cuando me entra como cierta flojera cuando no duermo las horas que necesito. Por eso tengo mucha envidia de la gente que dice yo duermo estupendamente. La gente que nada más acostarse se duerme, para mí son superpersonas.
A nosaltres, que al cap de setmana el despertador sona a les 4, a les 5 del matí.
No, yo durante esos tiempos que me acostaba tan tarde no tenía serios problemas para madrugar, o sea, muy serios. Cuando tenía que madrugar excepcionalmente, o sea, muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos bolos, si hay que viajar temprano, yo prefiero ir el día antes por la tarde.
¿Aquests rellotges, és veritat que o sigui, mesuren les hores de son? ¿Què més mesuren? És a dir, a mi m'han dit que ho mesuren tot.
Sí,
és a dir, si dorms acompanyat, quantes respiracions fas, quants pets et tires de nit...
Claro, hay versiones premium, yo tengo la básica. La básica. Entonces me mide la fase REM de sueño, la fase profunda, la fase ligera y los despertares, que son muchos y variados, ¿no? Porque puede incluir levantarse, ir al baño, eso puede ser dos o tres veces incluso, pero luego despertares que no computan en tu recuerdo, pero que te mueves en la cama. Pero básicamente yo mido, o sea, porque puedes medir ritmos cardíacos y tal, yo no quiero entrar ahí. Yo quiero que me diga si he descansado bien o por qué estoy cansado.
¿Cómo acaba un noi de Cangas de Narcea con tú, Esplugas de Llobregat?
Pues, bueno, yo viví crecí en Oviedo, mis padres eran de Cangas de Narcea, y con 40 y pico años me ofrecieron un puesto de colaborador en un programa que se hacía aquí, que se hacía en San Just, que era el Channel número 4, que presentaba Boris Izaguirre y Ana Siñariz. Y me vine para colaborar en ese programa, porque iba dos veces por semana. Me vine para 6 meses, pero el programa afortunadamente se alargó bastante más, duró un año y pico más, y luego me fui quedando y o sea, fui a Esplugas porque estaba cerca del plató. Mi obsesión era que estar muy cerca, porque claro, estuve primero unos meses que venía en avión, venía y volvía en el día de Asturias para hacer la colaboración, ¿no? Me daba justo tiempo para eso. Entonces, primero intenté San Just, pero no encontré ninguna casa, y la que encontré en Esplugas, pues ahí me quedé y ahí sigo.
¿La millor nit de la teva vida?
Pues tengo muchas. Si mañana me preguntas otra, te diría otra, pero te diré una muy, muy musical. En el año 2013 yo tuve como la necesidad de ver en directo a Javan, que es un cantante brasileño, es el autor de Flor de Lis, por ejemplo, de los que hicieron popular los Ketama, y tenía muchas ganas de verlo, y abrí Google y busqué el concierto más cercano que tuviera, y había uno en Lisboa. Y cogí, me saqué un billete para ir ese mismo día y volver al día siguiente. Y era un sitio precioso, una especie de jardines en Cascais, al lado de Lisboa, y eran sillas plegables. Entonces yo me senté en la silla, en la fila que me correspondía, y antes de sentarme, plegué la silla y avancé como 6 o 7 filas, y estuve casi adelante del concierto. Y en un momento que cantaba la canción Samurai, que para mí es muy emotiva, Javan hizo el gesto a la gente de que nos acercáramos para cubrir el foso que nos separaba de él, y yo fui el primero en llegar y le di la mano a Javan mientras cantaba Samurai. Entonces, claro, yo sentí toda la tierra rodar y me emocioné totalmente.
Ay, cuánto querer cabe en mi corazón. Casi me mata, si no mata, hiere.
Era aquesta la cançó.
Sí, sí. I además,
hi vas anar sola al concert?
Sí, solo. Me acuerdo que me tomé un gin tonic que era como el cáliz de la resurrección. El sitio era super cool. Lo hice todo sin smartphone, con un Nokia 3310. Yo fui
de la serpiente.
Exactamente.
Yo también lo tenía.
Busqué el hotel desde aquí, claro, un hotel cerca del aeropuerto. Salió perfecto, y al día siguiente recuerdo que llegué y me fui al Cruya, que se estaba celebrando en julio del 2013, y vi a Snoop Doggy Dogg en directo, que fue un conciertazo. Entonces fue como el fin de semana de decir, vamos, me sentía multimillonario.
¿Ho fas habitualment, això d'anar als concerts tu sol?
Sí. Sí, sí. Normalmente voy solo al concierto. Creo que es la manera adecuada de disfrutarlo. O sea, porque me gustan los conciertos en recintos tipo la sala, el Apolo, por ejemplo. Me encantan los conciertos. Y me gusta moverme por el concierto. O sea, ver un par de canciones desde el fondo, luego desde la barra, moverme, ver cómo suena en distintos sitios, y ir a mi bola totalmente. Irme, si me da la gana de pronto, porque lo que sea no me gusta o me aburre o lo que sea, pero sí, sí, me gusta mucho ir solo a los sitios.
Ningú et sap interpretar Pepe Colubi en un concert, no?, d'alguna manera. Vull dir, et fa nosa la gent. No, et dic que la companyia no t'acompanya en un concert.
Normalmente no, o sea, por ejemplo, es muy típico en el Cruya, que he ido a varios, ir con amigos, pero perderme, o sea, luego lo típico de levantar la mano, estoy aquí, ese rollo, pero no me hace falta, o sea, sí, y sobre todo si me gusta el grupo, el artista, si me gusta mucho especialmente, prefiero ir solo y concentrarme.
Una cançó per una nit tòrrida amb Pepe Colubi.
in the park, holding hands together.
És un mal home, no? Tu t'agrada molt la música.
Sí, sí, soy un flipao, más bien. Soy un flipao.
Per què has escollit aquesta cançó? Això és de Loser, d'Eric Harriott, no?
D'Eric Harriott, de 1967. A ver, hay que explicarlo porque Una noche tórrida yo la entiendo como romántica. Porque si hablamos del sexo, el sexo no se puede hacer con música, sonando música.
¿Qué dius ara?
Totalmente. O sea, si estamos...
En silenci.
Sí, o en todo caso mala música. O sea, si tú estás, yo esto lo he dicho muchas veces, si estás follando, vamos a decirlo, sonando Marvin Gaye, es imposible no fijarse en los arreglos de cuerda que está haciendo. Entonces, ¿estamos a setas o a roles? Para hacer el amor bien y concentrado, hay que estar a lo que estamos. Ahora, Una noche romántica, una canción como esta, que la letra habla de, se siente un perdedor porque le ha abandonado su gran amor. Creo que es un ritmo, además, era la época del rocksteady, que duró solo 2 años en Jamaica, en los años 60, y era este tipo de música, ambiente meloso y romántico, y entonces para una once tórrida de amor, pues me parece bien.
¿Quin grup? ¿Amb quin grup estaries disposat a fer l'amor?
¿Con ellos?
Sí. No, con ellos no.
Estava pensando en Rajoy Chili Peppers.
Que soni la seva cançó, és a dir, que no sigui prou bons com perquè no et distreguin.
David Bustamante. No soy Superman, además la canción, que me parece tan demencial que... Pero bueno, iría en contra porque habría que acabar rápido de hacerlo. No, mejor en silencio, silencio. Mm-hmm.
Parlant de cites romàntiques, amb Marvin Gaye o amb aquesta peça que sona de fons de Rick Harriott, una cita romàntica per tu com seria?
Pues yo todo lo que he aprendido del amor lo he aprendido en First Dates. Entonces tiene que estar sobera por ahí cerca. Mi cita romántica ideal es entrar en un restaurante y que sobera me coja el abrigo y me conduzca de la barra a la mesa para encontrarme con mi amor.
¿Has tingut mai una cita a cegues tipo First Dates?
Hombre, cita ciegas... Sí, a ciegas exactamente no, porque bueno, te conoces por Twitter, por ejemplo, ¿no? Y ya tienes un trato, es lo que conceden las redes, pero ciegas no, nunca.
¿Ara ets solter o amb quin estat civil estàs tu ara, Pepe?
Estoy en estado civil parejisco.
Ajá.
Tengo pareja.
I, d'alguna manera, com entens tu l'amor a la teva edat ara? És a dir, has après, has canviat la manera de relacionar-te?
Me encanta la teva edat, me encanta ese matiz, porque, bueno, lo entiendo, no vivimos juntos, por ejemplo.
Mira,
que es un...
Living apart together.
Exacto, living apart together. Pero lo entiendo como un apoyo y una necesidad, o sea, totalmente.
¿Y creus que algún día anireu a viure junts o l'acord és... que cadascú té casa seva?
Yo creo que algún día viviremos juntos. Yo creo que sí, y ahora me está oyendo y se llevará una alegría, supongo, espero. Vamos, imagínate que ahora llega...
A veure si li proposaràs a través del suplement d'anar a viure plegats.
Te propongo vivir juntos cuando se den las circunstancias.
Dentro de X años, ¿no?
Bueno, a la meva edad, no muchos más años. Yo creo que ya toca, sí.
Va, una altra cançó. Quins hits que m'estàs portant, eh?
Oi, que esto da alegria de vivir, no?
Sí, no. Has pujat el nivell del programa, eh? Amb aquesta... Un moment, que soni, Pepe Colubi fent de bateria. Aquesta, evidentment, és la teva cançó per sortir en una nit de festa.
Sí, y además confieso, yo ahora tomé conciencia de esta canción hace 10 años, es del 83, pero hace 10 años tomé conciencia en la película Ex Machina, que yo recomiendo buscarlo en YouTube, la coreografía que se marca Oscar Isaacs de esta canción, que yo confieso haberla hecho cuando nadie me ve, en casa, bueno, alguna vez en un bar intentarlo levemente, pero es que da alegría de vivir, o sea, da alegría de es sinónimo de fiesta para mí.
tu que has anat a dormir tan tard tantes vegades o tants anys de la teva vida, ets un home que ha sortit gaire de festa, de discoteca?
Sí, mucho, muchísimo. Yo he vivido, hablo en pasado porque ya no tengo la fuerza ni el ímpetu ni las ganas, ¿no? Pero sí he vivido la noche mucho.
¿Sol també? Has arribat a sortir sol de festa?
Cuando era muy joven, sí, efectivamente. O
plantarte a una discoteca tú sol.
Bueno, en este caso...
Em vaig a menjar la nit.
En un bar de Oviedo, de un amigo que además sigue activo el bar, un bar de rock and roll magnífico que se llama Diario Roma, yo después de cenar me iba allí y sabía que algo iba a pasar. Y algo acababa pasando, acababa apareciendo gente y tal. No era una especie, no era una cuadrilla, una pandilla que quedáramos allí, sino que pasaban cosas. Y sí, sí, igual que luego he desarrollado la idea de ir solo a los conciertos, pues sí, no me importaba salir solo.
¿Y a Cataluña o Barcelona para una sortit?
Pues hombre, Sidecar, Apolo, claro, Plaza Real muchísimo, pero los after en Barcelona los viví en su día.
¿Encara en quedan dafters?
Yo no lo sé, supongo que sí porque se abre en camino, ¿no? Pero yo la época del Shepopov, del Papillón, del Balmes 88, pues eso lo viví con un interés casi antropológico.
¿Y a California va a surtir gaire de festa? ¿A California?
Claro, California era otra historia porque era menor de edad, tenía 17 años, entonces...
¿Cómo ibas a parar allá?
Bueno, mi madre trabajaba en una empresa que mandaba chavales a estudiar allí y nos hicieron un precio y fui con una familia americana a hacer lo que se llamaba COU entonces, en la high school típica americana. Y claro, lo de salir de noche era sobre todo fiestas en casa y mucho coche. Y hacer cruising en el coche, intentar conseguir cervezas, porque éramos menores. A los 21 es la edad legal de beber, ¿no? Y bueno, mucho salvajismo. Salvajismo, como se ven las películas americanas típicas yankees de los adolescentes, pues eso es la vida real allí.
¿Y el teu pare qué se dedicaba?
Era taxidermista. Ajá. Se jubiló, pues se prejubiló muy pronto por enfermedad, pero durante el grueso de su vida, taxidermista.
¿Una otra cançó?
Venga.
En una nit d'insomni el Pepe Colubis posa els Smiths, ¿no? Amb el Morrissey de fons.
Es que esta canción es muy fuerte, la letra, o sea, el cielo sabe que soy un desgraciado. Creo que define muchas esas veces de melancolía, de tristeza, sin saber muy bien por qué. Y es que justamente además estoy leyendo estos días un libro sobre los Smiths que se llama Canciones que te salvaron la vida. Entonces explica musicalmente toda la trayectoria de Marr y Morrissey, que me parece enorme. Lo que hicieron en 5 años... es inigualable, es único. Entonces,
no me van durar 5 años, ¿no?
Sí, del 82 al 87. Wow. Morrissey es muy difícil de llevar. Sí. Y rompieron, Marr estaba también un poco harto. Marr hacía toda la música, Morrissey todas las letras y las melodías vocales. Y hicieron algo único. Son pocos LPs, pero selectos.
¿Y la seguida de Morrissey después de la carrera en solitario?
No con tanto ímpetu.
Pero te hits, también.
Sí, 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 tiene. Y tiene muchísima carrera. Y además fue el que triunfó. Johnny Marr quedó un poco, entre comillas, en la sombra, digamos. Pero esta canción me impactó muchísimo en su época. Es del 84. O sea, yo tenía 18 años. Entonces era sensible, era permeable a la tristeza melancólica adolescente.
¿Te'ls continúas posant, els Smiths, sí, sí, quan no pots dormir?
Bueno, cuando no puedo dormir, me pongo un capítulo de Seinfeld. Uh-huh. O leo. Últimamente estoy más leyendo cuando no puedo dormir, pero no me pongo música porque me espabila demasiado.
¿Qué te fa perdre el son?
Pues el insomnio. Suena redundante, pero grullo, pero... El mismo hecho de no estar durmiéndome porque yo tengo una gran capacidad para concentrarme en chorradas. O sea, yo no pienso en grandes problemas de la humanidad o de mi futuro o tal, no, pero pienso, por ejemplo, pues cómo imitaría a Kramer, el de Seinfeld, por ejemplo, o pienso en Homer Simpson, en chorradas totalmente, o una canción que se me puede ocurrir a mí y la empiezo a tararear. Yo no sé tocar instrumentos, toco la guitarra cuando nadie me ve, pero tiene que ser en solitario total, pero tengo mucha capacidad para concentrarme en lo absurdo. Y entonces, cuando tengo que madrugar, por ejemplo, ese mismo hecho me condiciona para dormirme y me altera el sueño, por lo menos.
O sigui, aquell neguit de... Què és el que et preocupa? ¿Dormiré poques hores de son o no em despertaré quan soni el despertador?
No, despertar sí que despertaré porque l'alarma es implacable. Pero que no tenga las suficientes horas de sueño, que me alargue demasiado. Ayer me dieron las 3 de la mañana. O sea, fíjate, ya había
estabas entrado. Nerviós perquè havies de venir.
Pues claro.
¿El sentit de l'humor de qui l'has heredat, Pepe?
Pues de mis padres. Mis padres, bueno...
Tots dos tenien...
Sí, totalmente. Tenían mucha guasa, como diría Carlos Badial, mucho cachondeo, mucha actitud lúdica ante la vida, y eran disfrutones totalmente. Por eso yo me siento huérfano. O sea, murieron ya hace años. Mi padre murió en el 2003 y mi madre en el 2010. Pero yo tengo la sensación de orfandad muy presente.
I aquesta cosa de si et pots sentir orfa... quan ja ets gran, no? És a dir, sí. Orfe a vegades ho vinculem a un nen que es queda orfe, però quan perds els pares amb 40 anys, doncs també ets orfe i no fem servir segurament aquesta paraula.
Sí, porque yo creo que prácticamente todos los días, por ejemplo, de mi madre, me acuerdo todos los días. La tengo muy presente. Me acuerdo también de mi padre en situaciones concretas de cachondeo, me acuerdo de ver la tele con mi padre, era una fuente inagotable de risa porque no se tomaba en serio absolutamente nada. Me acuerdo de ver Centauros del Desierto por primera vez y tenerla como catalogada como comedia en mi cabeza por las chorradas que decía mi padre. Entonces yo los tengo muy presentes y soy lo que hicieron de mí, para bien y para mal.
Et pregunto què et treu el son i em dius que coses que aparentment no són importants. Hi ha alguna cosa que et preocupi? És a dir, aquest futur, els diners, la salut...
Hombre, la salud yo creo que es lo principal. Porque, como te decía, la pandemia me paró, yo creo que para bien, porque no es que fuera por el mal camino, o sea, yo no salía mucho, pero, quiero decir, era... Yo lo llamo weekender, es decir, no tenía un problema, no bebía habitualmente en casa nunca bebo, jamás, no tengo ese tipo de malos hábitos, pero sí que el sueño lo estaba, levantarse a las 3 de la tarde, está claro que no algo falla ahí, no está bien. Entonces yo me noto, tengo 58 años y noto achaques propios de la edad que me detienen y digo, bueno, pues esto, la edad no va menos. O sea, la otra opción es morirse, que no mola nada. Pero hay que aprender a llevar pues los achaques dignamente.
¿Y els diners t'han preocupat?
Pues sí, pero yo he sido también radicalmente, y por eso lo de dormir tan poco de noche, he sido radicalmente carpe diem. Es decir, lo que tengo es lo que hay.
¿No has estalviat mai?
Sí, he ahorrado, pero porque he ganado más de lo que podía gastar, porque no soy de gastar, no tengo grandes pasiones, no tengo coche, no sé conducir, no tengo hobbies caros, con alimentarme y me gusta mucho ir a comer a sitios, pero vamos, tengo dinero, pero no tengo dinero para retirarme, y claro, en la profesión que tengo... más bien te retiran, ¿no? Porque el milagro de Ilustres Ignorantes llevamos 18 años haciendo eso. Eso es una anomalía absoluta del sistema. Entonces, en cualquier momento se puede acabar. Y eso, si ahora que lo estoy diciendo en voz alta, me preocuparía. Pero si me meto en la cama y veo la imagen de Homer Simpson, pues me quedo así como al helado y me quita la preocupación.
¿Quina és l'època de la teva vida en què t'han pagat més per la feina que has fet? ¿En què has guanyat més diners?
Pues Ilustres Ignorantes.
Aquests últims anys.
Claro, porque es que... la televisión... Yo viví en una época, porque en los 90 había unos sueldos tremendos. O sea, yo me acuerdo cuando la revista...
Explica-m'ho, perquè jo això no ho vaig viure.
Pues hubo una época que los sueldos eran altos en los 90. Antes, por supuesto, antes del 2008, que lo mandó parar todo, ¿no? Y antes de la llegada de Internet, o sea... de la llegada masiva de Internet. Yo me acuerdo, la revista Tiempo hizo una remodelación, me propusieron hacer una columna de televisión y me pagaban entonces 40.000 pesetas por columna. O sea, 160.000 por un mes. Entonces, se pagaba muy bien. Los sueldos han ido a menos. Pero en la televisión, sí, la verdad que los sueldos son muy privilegiados.
Són dos quarts d'una del migdia, a l'Eclipsi arriba al Teatre del Bo, Pepe Colubi té un sobre damunt la taula, l'està obrint, en aquest sobre hi ha una frase, una afirmació que ell ha de defensar. Pot ser veritat, pot ser mentida, però ha de defensar allò que hi posi. Els oients m'heu d'ajudar i també heu de jugar amb mi a saber com de bé menteix o com de gran actor és Pepe Colubi. Vinga, Pepe.
Hace 5 años me tomé una cerveza con la Rosalía en Jamaica.
Què hi feies tú a Jamaica?
Pues estaba rodando un documental sobre reggae para Movistar.
Sí, em consta que el reggae t'agrada molt.
Sí.
El documental no l'he vist, no sé si existeix.
Solo un inciso, no se dice reggae.
Ah, reggae.
Sí.
¿De debò?
Sí, sí, sí.
Tota la vida dient-ho malament. Mira, he pres una cosa avui.
Bob Marley decía reggae, o sea que yo creo que...
No, sí. Doncs mira, això m'ho apunto, reggae. Si se m'escapa un parell de vegades, em tornes a curar. Sí,
no hay problema.
Un documental sobre reggae.
Un documental para Movistar, que estuvimos una semana entrevistando a las grandes leyendas. Fue un lujazo total. O sea, leyendas como Ken Booth, King Yellow, Marcia Griffiths, etc.
Rosalía no sortía al documental.
No. Es que quedamos ese día para entrevistar a Bunny Wailer, que era miembro de los Wailers y tiene una casa estudio muy famosa en Kingston. Y estaba Rosalía grabando allí. O sea, yo coincidí con ella en una especie de brunch que había en uno de los patios del complejo, porque son muchos estudios, y yo pedí una cerveza, una Red Stripe, que es la cerveza nacional jamaicana. En ese momento no había nadie, solo estaba la camarera, y apareció por una puerta lateral Rosalía con un chico rasta, que salían a fumar y que estaban tomando algo, y yo no pude...
Chico rasta, ¿eh?
Un chico rasta, sí.
Vale. A veure, anem bé. O sigui, em crec que estiguessis a Jamaica rodant aquest documental. El tema de la Rosalía encara no me l'acabo de creure del tot. Pregunta, et va reconèixer Rosalía?
No.
No sabia qui eres.
Nada. Pero yo me quedé mirando, yo no supe disimular. Me quedé flipando porque estaba a un metro, o sea, justo llegaban por detrás.
¿Et vas arribar a presentar?
Ella me dijo, hi, muy educada. Porque claro, yo los estaba mirando y ellos me estaban mirando.
Sembles americà, vull dir que...
Sí, pero yo que estaba al helado dije en castellano, soy asturiano. Sí, porque soy tonto y entonces ella se rió muy divertida y con la mirada, no me preguntó, pero con la mirada dijo que pero qué haces aquí, ¿no? O sea, entendí que me daba pie a seguir hablando y le dije, estamos haciendo un documental entrevistando a Bunny Wailer, que lo entrevistamos hoy y tal, y dijo, qué interesante. Y yo quiero creer que dijo de verdad que le parecía interesante, no que...
¿Fins aquí la conversa o van a més després o ya se'n van amb els rastas?
No, ya se va con el rasta, se fueron a
fumar.
A fumar y a coger un zumo del brunch.
¿Qué fumaban?
No me fijé, no parecía ilegal, no parecía sustancia ilegal.
D'acord, un cigarret. Rosalía fuma, això em consta.
Ah.
Rosalía fuma perquè l'hem vist fumant. No perquè hagi fumat amb ella, vull dir que no...
Bueno, estava... Jo m'enteré luego, estava gravant...
Era guapo el rastas o et vas fixar només amb ella?
Era guapo, era pintón, era alto.
Era alto.
Sí, sí.
I què vas fer després? O sigui, et vas prendre la teva cervesa i te'n vas tornar a rodar el documental i fins aquí la teva història amb Rosalía?
Sí, la verdad que fue... O sea, he dicho de tomar una cerveza, la cerveza la tomé yo, yo tenía la Red Stripe...
Mentre ella et va dir que interessante.
Que interessante.
Que interessante. M'ho crec. M'ho crec.
Claro.
És veritat?
No.
Quina part de tot això és mentida?
Rosalía no estava, no hi havia Rosalía. O sea, sí entrevistábamos a Bunny Wailer, però...
Tot era veritat menys l'aparició de Rosalía amb els rastas.
Exacto.
No hi ha novio rastafari de Rosalía.
Fíjate, iba a decirte hasta qué canción estaba grabando Rosalía, por si acaso, pero no hizo falta.
Uau, tu ho tenies preparat.
Sí.
Bueno, Pepe Colubi és reggae, amant del reggae. Això m'ha agradat. A l'amant del reggae, Pepe Colubi, avui a l'Eclipsi del Suplement. Un plaer.
Moltes gràcies.
Fins aviat, ara tornem.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3CAT. és amor, és estalvi, perquè a Caprabo tens una gran varietat de frescos a preus més baixos, com la poma Pink Lady a 2,89 € el quilo, o les cloïsses marineres, malla de mig quilo, en porta la segona unitat amb un 70% de descompte, només per 3,30 €. Caprabo, amor etern als preus bons.
El suplement, amb Roger Escapa.
Comença bé el dia cuidant-te per dins amb Activia. Esmorza el nou Activia Kefir. És boníssim. T'agradarà a tu i al teu interior. I a més, la seva recepta única conté llevats de kefir i probiòtics naturals que arriben vius a la teva microbiota. Activia. Tot comença dins.
Dones Floreta.
Aquest estil és el meu preferit, des de superprincesa.
Ja estic en contra del feminisme.
Dones tradicionals.
Intenteu assemblar-vos als vostres avis.
Aprenc receptes de cuina i em preparo per exercir plenament el meu paper d'esposa.
Dones Aparador.
La dona ha de ser submisa.
Cada cop més, als Estats Units, hi ha més dones al servei del marit, dels fills i de la casa.
Necessitem moltes més dones mestresses de casa. Són unes heroïnes.
Així són les mestresses de Trump. 30 minuts a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
La Fundació per a Catalunya presenta Nabucco, el primer gran èxit de Giuseppe Verdi. Últimes entrades per al 19 i 26 de febrer a la Faràndula de Sabadell. Una òpera èpica sobre el poder, la redempció i la llibertat, amb personatges poderosos i una música majestuosa.
Entrades a operacatalunya.cat.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Que és un plat que cadascú té el seu. Que és un tema matern, casolà...
Una de fideus a la cassola...
Moltes vegades suposo que la gent no els deu fer perquè és ficar-te amb un merder que constantment està tothom rectificant.
I uns ous en honor a la substància.
Imagineu-vos el passeig de la fama, les estrelles al terra, l'estrella de la Demi Moore al terra.
Hi ha paper important del fast food, d'una hamburguesa com esclata, totalment al terra.
Veus com hem de menjar fideus a la cassola?
Clar que sí, home. Que...
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Fas un podcast en català?
Presenta-la a la 4ª edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 14 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Vaya, vaya, qué ritmo, abans de que arribies final.
El suplement, notícies, entreteniment i hi-hi, ha-ha, amb Roger Escapa.
1:45. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, 2:45 del migdia. El Miqui Otero i el Jordi Puntí, avui els nostres escriptors de capçalera, els sembla mentida. Històries reals i increïbles que ens envien els oients i aquests dos escriptors els transformen en forma de relat juntament amb la Irene Pujades. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Us heu recuperat de la història del brasiler enamorat de Ricard Torquemada i la TDT?
És increïble. Va ser un moment molt màgic.
Gràcies a Vitor Bianchi. Hem col·lapsat les notes de veu, eh?
Sí, també, realment. Efecto Vitor, eh?
Efecto Vitor. Tu vas sentir des de casa, Jordi?
Jo ho vaig escoltar, sí, ho vaig escoltar
de tant en tant. Jo crec que serà interessant portar la història real aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Favor, és un pressing afegit, però molt a favor.
Però és que aquella història realment era extraordinària, eh? Un brasiler, 18 anys fora de Catalunya, que torna, que ha estat escoltant cada dia la TDT, Ricard Torquemada, llàgrimes,
és que moment,
tota
Torquemada...
la família aquí.
Tota la família. La promesa, el tio no es volia casar si la noia no...
El moment que li comento, què pots pensar si Ricard Torquemada t'està sentint? Vas al cap com li col·lapsa la neurona, eh? Bé, escolta'm, de seguida entrem amb els relats que hem seleccionat per aquesta setmana, les notes de veu, però abans, va, sé que tots dos sou futboleros i avui amb l'Albert Benet recollia aquest parlament.
Esta sería la acción, ¿vale? Para que veas. Ya, Poli, está que me lee. Y ahora te voy a poner otra que tiene más calidad, ¿vale? Para que veas el pisotón, ¿vale?
Això és el bar, ahir, Real Madrid Atlètic de Madrid. Moment bar, ¿eh? Puja, puja.
Ahí, ahí la tienes.
Vale, me pisa y toco, dame otra. Dame, a ver si tienes...
Son las de mejor... Son las de mejor calidad, César.
¿Eh?
Son las de mejor calidad. Las demás están muy barridas, César.
Venga, pues voy a pitar penalti. Pero para mí... No le voy a sacar amonestación, ¿vale?
Sí. Vale, perfecto. La reacción de Tomás Roncero, la cadena SER.
Si lo penaltito. No, he dicho que era penaltito. He dicho que era penaltito.
Penaltito es como es penaltito.
No. Bueno, si me preguntáis, yo respondo que uno diga lo que quiera, uno dirá penaltito.
Va evolucionando, ¿no? Y mañana por la mañana te parece un escándalo.
No, te lo voy a decir más fácil. Si es en el área de la Leti, el VAR no llama. Te lo aseguro. Si es en el área de la Leti, el VAR no hubiera llamado por esa acción. Porque eso
claro, porque es manipulación. Es verdad.
¿Era penal o no era penal? Punti.
Mira, yo no. Yo faig com el flic. No ho vaig veure. Jo no miro aquests partits, me n'entero després, ja era a dormir, aquestes coses. No, jo el que veig és igual, si era penal o no era penal. Aquest senyor no es pot fer dir periodista, m'entens?
No, és que mira, abans del partit, a la prèvia del partit, va passar això, eh? En directe a la cadena SER. Imagina't Ricard Torquemada cantant l'himne del Barça a la prèvia del partit.
És que és impressionant. Passa que els hi deu donar molta audiència.
Suposo que sí, sí. No?
Està molt bé també la idea del Madrid dient que la competició està adulterada i rebent el primer penal de la temporada al febrer, saps?
Que és, deu a favor,
deu a favor i el primer al febrer i estan sí. Liant la màxim.
És al·lucinant, és al·lucinant.
El que seria molt català avui també seria que el Barça punxés. Molt.
Ai, que ja ho he pensat jo també.
Molt.
Com som, eh? Estem jugant. Sí. Som el millor equip d'Europa, màxim, millor equip d'Europa potser no, però més golejador.
Millor equip d'Europa, millor, Jordi.
L'únic equip que ha fet, que ha aconseguit fer 7 gols, 6 gols dues vegades, 5 gols dues vegades.
Equip més divertit d'Europa, per sento? Suposat.
I estem aquí dient, i si no guanyem avui? Clar, no, sí, sí.
No, aquest any és que fins i tot si perdem, vull dir, cal veure el Barça cada cop.
667 07 16 11. Explica'ns en una nota de veu curta una anècdota personal increïble, una vivència d'allò més particular on els nostres escriptors puguin trobar la inspiració. Repetim, 667 07 16 11.
Aquesta setmana ens han continuat arribant notes de veu al WhatsApp del programa i de totes n'hem seleccionat dues. Començarem amb la història de l'Enric.
Al nucli de Mollet hi havia aquesta empresa que feia els nanitos, els nans, i Venus també, i per enviar-les les embolcallaven en palla. Aquesta palla, de tant en tant, sempre hi havia incendis en aquella empresa, i clar, les Venus, per exemple, quedaven plenes de fum i de sutge, i els havien de netejar. Sortien a fora i veies la plantilla allà tots fregant totes les Venus. Mira, un espectacle, vaja.
A veure, ho hem retallat. La cosa és que aquest senyor tenia contacte amb aquesta empresa que fabrica els nans de decoració dels jardins, no?
Els nans de jardí i les Venus, que són les estatuetes com clàssiques, sense braços.
La Venus de Milo, jo m'imaginava la Venus de Milo.
Sí, les Venus.
N'heu comprat d'aquests nans i d'aquestes figuretes?
No sou.
D'acord, bé. Va, això ho has ficcionat amb un conte que es titula El petó de Venus, un conte que ha ficcionat el Miqui Otero. Endavant.
Sempre que passo amb el cotxe per davant d'una entrada amb les típiques estatuetes de jardí, trec la mà per la finestra i saludo. Sigui on sigui, Albert Furiós de la Campiña Anglesa o a la Castella de les Rotondes, sé que aquell nan de guix és del meu poble. I recordo l'estiu del 1991, l'estiu del gran incendi. Vaig créixer a Mollet i pocs saben que allà hi havia l'empresa de nans i Venus d'Escaiola més gran d'Europa. Jo tenia 13 anys i vivia a l'inici de l'adolescència, la bellesa de la infantesa. Els meus fills encara no ho entenen, però en aquella època no existia internet, així que em passava els dies al carrer amb els meus 6 amics. Érem 7, sí, com els nans, i teníem un equip de futbol 7 que es deia Venus Thunder. Això no els ho explico als meus fills, però en aquella època sense internet no era fàcil imaginar-se com era una dona despullada. Ho havíem intentat amb els manuals d'anatomia i amb fotos desenfocades de portades d'interviu, però en realitat la meva iniciació sexual va ser amb les Venus d'Escaioles Puig S.L. La imatge encara em persegueix, tot de treballadors amb monoblau, armats amb pinzells i draps, netejant aquelles deesses a les portes de la fàbrica. Els enviaments es feien embolcallant les figures en palla, així que cada dos per tres la nau s'incendiava i deixava el gènere brut per la cendra. Els Thunder ens col·locàvem amb les bicis a uns metres i miràvem aquells cossos nus, intentant memoritzar la turgència dels pits i l'elegància dels colls. Allarga't, bastó, deia algun dels set. A la nit teníem somnis humits, les Venus prenien vida. La nostra sexualitat donaria per una bona psicoanàlisi. Per culpa d'això, el desig sempre tenia a veure amb el foc, els nans i els braços amputats. I això que teníem un segon mite sexual, la Clara, de 18 anys, la típica adolescent rebel a casa i preciosa a tot arreu. Al parc, els set xutàvem la pilota a mi casa mentre ella ballava Freedom, de George Michael. De confiar en l'atzar del foc, vam decidir que necessitàvem tenir la nostra Venus per mirar-la com volguéssim. Jo mateix vaig passar de matinada amb la bici i vaig xutar la micassa embolicada amb un drap amarat amb benzina. Un incendi especialment greu. Hores després va ser fàcil segrestar una de les estàtues entre tots. Durant tot l'estiu, al poble van córrer rumors sobre els culpables del gran foc a Escaioles Puig SL. Fins que un dia la Clara, a mitja cançó, es va apropar a mi al parc i em va entregar un paperet. Sé que has estat tu. Vine davant de casa meva a les 12. Valent. Aquella nit em vaig apropar a casa seva amb un fanalet a la mà i quan l'hora en punt va sonar amb el bip-bip en el meu Casio, es va encendre una llum al segon pis. Llavors la Clara va pujar la persiana i durant 5 minuts la finestra va marcar el seu cos nu de cintura cap a dalt. Silenci i oracions, ulls com plats de cafè i boca hula hoop. Fins que va llançar-me una pilota a mi casa per la finestra, va enviar-me un petó i va tornar a tancar el llum. Vaig arrencar cap a casa amb la pilota als peus, corrent perquè no se m'oblidés pel camí tot el que havia vist. Però vaig ensopegar amb una bardissa i em vaig trencar l'húmer. Feia molt mal, però jo somreia. Ja em veia casat amb la Clara i amb 7 nens. El cas és que ella no em va tornar a parlar en tot l'estiu. Em van enguixar el braç i aquí va arribar la imprudència. Quan els meus amics em van escriure coses al guix, totes elles implicaven una confessió tàcita de l'incendi. Ma mare va deduir que els Venus Thunder n'érem els autors. Vam estar castigats la resta de l'estiu. Jo, més immòbil que un nan de jardí amb el cor de guix tancat. Sempre saludo els nans de jardí quan passo amb un cotxe per davant. I recordo l'estiu del 91, l'estiu del gran incendi. Avui he aturat el motor perquè n'he vist un mig trencat a terra. L'he agafat i me l'he endut a casa. He aplicat l'octite i l'he pintat de colors llampants. No canviaràs mai, m'acaba de dir la Clara Puig abans de fer-me un petó.
Història d'amor adolescent amb final feliç.
Home, m'has emportat la Clara Puig, eh?
Molt feliç. I un amor adolescent que dura de per vida, veig?
Tota la vida,
sí. I jo me'ls imagino sortint els caps de setmana amb el cotxe a rescatar nans de jardí.
Nans. Alliberant nans.
Alliberant nans de jardí.
Però a veure, o sigui, no us heu comprat mai un nan de jardí perquè no heu tingut mai jardí? O perquè realment els trobeu tan horteres com sembla?
Home, és una estètica complicada i molt específica, també, això em flipa. No,
és un gènere.
Sempre són nans, sí. Elefants de ta, i Venus.
Sí. No, jo mai m'ha passat pel cap, la veritat. No. Si un dia em veus amb un nan de jardí, Roger...
Alguna cosa et passa, eh?
Ingressa'm.
Cop al cap.
La segona història que hem seleccionat ens ha explicat la Judit.
Hola, la veritat és que no sóc una persona que a principis d'any fa propòsits, però aquest any, mira, s'ha donat la situació i la veritat és que a mi m'agrada molt fer esport i anar al gimnàs, però entre el teletreball i que visc super a prop de la feina, notava que hi havia dies que realment no caminava gens. Per això el meu primer propòsit, que estic fent ara mateix des del mateix 1 de gener, és el mític de fer 10.000 passes a cada dia. De moment ho estic complint, però he fet una petita modificació i hi ha un dia a la setmana que realment no cal que compleixi les 10.000 passes. Perquè així no avorreixo el propòsit i l'acabo complint millor. A veure si em proposo més coses i les acabo complint igual.
Doncs bé, aquesta és la història que ens ha explicat la Judit. I el Jordi Puntín ha fet un conte que es titula 10.000 passos cada dia.
Quan el tio li va cagar aquell paquetet tan ben embolicat per Nadal, la Judit no tenia ni idea del que podia ser. Uns auriculars sense fils, no, que ja en tenia. Unes arracades, un perfum... Va desfer el paquet amb impaciència i va veure que era una pulsera d'aquelles que compta els passos i els batecs del cor i les hores que dorms i fins i tot els pets que et tires a la nit. Tot seguit es va mirar la seva cunyada, que va somriure i li va picar l'ullet. N'havien parlat més d'una vegada amb la colla d'amigues. La meva dietista diu que el millor exercici cardiovascular és fer 10.000 passos cada dia, explicava una. La cunyada li va dir que ella també se l'havia comprat, igual que la Mireia, la Sònia i la Tere, i que ho farien totes juntes, així era més fàcil. Aquella mateixa tarda, després del dinar familiar, la Judit va instal·lar l'aplicació al mòbil i es va posar la pulsera. Com que eren dies de festa i vivien a prop, l'endemà al migdia va quedar amb la cunyada per fer els passos. Quan es van trobar, la cunyada ja en duia 600 perquè aquell matí havia sortit a comprar el pa, mentre que la Judit només n'havia fet un centenar, els que anaven de l'habitació al lavabo per després tornar al llit i els de baixar les escales per sortir al carrer. Quina merda que l'ascensor no compti, va pensar. Aquell dia, totes dues van fer els 10.000 passos fàcilment. A la nit, poc abans d'anar a dormir, quan la Judit va obrir l'aplicació al mòbil, va descobrir que la seva cunyada havia creat un grup. Es deia Welcome By. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Walk on by. Al chat del grup, la seva cunyada els explicava que cada dia s'hi comptarien els passos de totes. Així ens motivem juntes, va escriure. I la Mireia, que era la més competitiva, va afegir-hi: serà com una lliga però sense guanyadora, eh? I l'emoticona de suar. Al principi, la Judit no va fer-ne gaire cas. Totes anaven més o menys al mateix ritme. Però quan va començar a treballar un altre cop, la cosa es va complicar. Al vespre, quan tornava a casa de la feina, cansada i amb les bosses del supermercat, consultava el mòbil el nombre de passos i n'hi faltaven 1.000, 2.000, una bestiesa. Llavors baixava les escombraries i feia la volta a la mansana de nit, tota sola, fins que arribava als 10.000 passos i, si podia, en feia uns quants més de propina. A finals de gener, a la lliga del grup, ja anava l'última. La Mireia, esclar, feia una mitjana de 20.000 passos cada dia i liderava la classificació. Al xat del grup, si la Judit escrivia «Vaja, sí que aneu fortes», sempre n'hi havia alguna que responia «Doncs jo ja he perdut 2 quilos». Desanimada, va arribar a plantejar al grup que fessin un dia de festa a la setmana, per relaxar-se, però no va rebre cap resposta. Estava a punt d'abandonar el grup quan una companya de feina li va posar la solució en safata. Era un divendres, esmorzaven juntes i li va comentar que aquell cap de setmana correria la seva primera marató a Barcelona. Li feia tanta il·lusió, feia mesos que s'entrenava. Llavors la Judit es va treure la pulsera i li va donar: «Té, em pots fer aquest favor?» Eren 40.000 passos d'una tirada o més. Durant uns quants dies, sense moure's del sofà de casa, cada vespre la Judit comprovava que era la primera de la classificació. Per celebrar-ho, posava al xat la moticona d'una noia corrent.
La Judit, ficcionada pel Jordi Puntí, amb aquest rellotge pulsera fantàstic que compta les passes que fem. Mira, el Pepe Colubi fa una estona m'explicava que ell es posa un rellotge que li compta les hores de son.
Sí, és això, aquestes coses...
Sí, però vosaltres no teniu l'app al mòbil?
Jo sí. O sigui, jo la tenia i me la vaig treure.
Jo també.
Precisament
jo
per també. No acabar com la Judit.
La sensació de plenitud
nassos...
quan passes dels 10.000, a més jo treballo a casa escrivint.
No, llavors, i els caps de setmana, a mi el que em passava els caps de setmana, que sortia d'aquí el programa i em posava que no havia fet ni 300 metres.
Això fa molta
després
ràbia.
Després de 8 hores aquí.
He de dir que en aquest conte hi ha un punt d'autoficció, perquè a mi em va passar això de posar-me-la i de cop tenia un amic que em deia, va, fem competició i veiem, i aquest amic vivia molt lluny i és que cada dia li caien
passava la mà per la cara
i vaig dir prou, jo ja no jugo més.
És que fa uns mesos es va posar de moda una app que et feia competir amb les teves amistats i la gent perdia el cap,
sí,
vull
sí,
dir.
Sí, per això, o sigui que la nostra oient que s'ho prengui amb calma, aquest dia que diu que no camina, molt bé, que ho disfruti.
I per dormir també us l'heu posat, com el Pepe Colubi, o no?
No. Però per caminar sí, ho miro molt, i de vegades és molt depriment, perquè potser no ha sortit de casa.
Què, quines xifres et surten?
Clar, fa dues setmanes vaig estar a Londres.
Regularitat?
Estava parlant amb el Jordi i soc molt irregular, diguem. Fa dues setmanes vaig anar a Londres 3 dies i feia 20.000 passes. La
sensació bueno, clar,
era olímpica.
Te'n vas a fer el guiri.
I la setmana següent, horrible. Només a casa, corrent, textos endarrerits i feia unes xifres però horribles, sí. Vamos.
Sí. Jo quan em passa això, tiro més avall que diu la mitjana, quants portes de mitjana, no? Llavors, ah, bueno, doncs no està malament, aquest mes he fet 6.000 cada dia de mitjana, tu, bueno.
Sí, sí. Sí. Miqui Otero, Jordi Puntí, volem més històries com les que hem sentit al 667-07-16-11, sembla mentida, aquestes històries que el Miqui Otero, el Jordi Puntí i la Irene Pujada es transformen també en forma de relat. La setmana que ve, deures, a qui li toca?
A la Irene i al Jordi.
A la Irene i al Jordi.
Ens hem de llegir el llibre de la Irene, que és La intrusa.
Ho sé.
Perquè el cap de setmana que ve el fiscalitzarem, aquest llibre.
Molt bé.
D'acord? Vull dir que fem els deures.
I tant, i tant. Ja el tinc i l'he començat i tot.
Sí? L'has començat, bé, eh?
No només això, sinó que l'altre dia, anant al metro, vaig veure una noia que el llegia.
Mira, la teva història.
I no em vaig atrevir.
Ja tens compte, per què no fas això?
Per aquí anirem.
Fem una pausa i comencem a acomiadar. Fins ara.
Sembla mentida. Envia una nota de veu curta al 667-07-16-11 explicant una anècdota personal d'allò més inversemblant. Els nostres escriptors la transformaran en forma de conte. 667-07-16-11. El suplement amb Roger Escapa.
Tot
és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MSG i MGC Mutua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Aquest diumenge tenim dues racions de Tot Gira.
Atenció!
A partir de les 12 del migdia, a través del canal exclusiu digital Espanyol Barça de la Lliga F.
També serem al Barris Nord per viure el Lleida Madrid de la CB i des de Lanzarote, la final de la Copa d'Espanya d'handbol.
A la tarda, a partir de les 4, coneixerem la millor jugadora de la Lliga Femenina de Bàsquet, la pivot de la penya Mariam Koulibaly.
També farem la prèvia de la Super Bowl amb Francesc Garriga des de Louisiana i a partir de 6:45 des de Noeta, Reial Societat Espanyol.
Tot gira.
Aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, al canal exclusiu digital i a la tarda, a partir de les 4, a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb David Clopés.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa. Perquè quan parlem clar, espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible a la coordinació d'informatius Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós, Marc Sebastià, producció Sònia Olufau i Eva Catalán, el control tècnic Dani Rodríguez, la Iniesta, i el control central Pepi Quinteros. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement, a 3cat i amb l'etiqueta Suplement Catradio a les xarxes socials. Fins dissabte, salut i molta ràdio, us deixem amb el Caníbal, que tingueu bona tarda de diumenge.
suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Eva Compte. Detingut un home acusat.